sintonia d'Històries del Bo i com sempre ens acompanya l'Ernest Nogués. Què tal, Ernest? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia, bon sol també.
I bon sol, sí, sí. Com estem?
Bé, mira, punt ja de la Setmana Santa.
Ah, molt bé.
Demà, que es coneix com a Divendres de Passió o de Dolores, no?
Sí.
En castellà, sí.
Uh-huh.
Abans les Dolors ho celebraven demà.
Sí, sí.
Algunes,
sí.
Les més grans encara ho fan, però era el dia que celebràvem les senyores que deien Dolors.
Sí, sí, que cada any, clar, canvia.
Canvia, canvia, i tant.
No tenen una data concreta.
No, festa mòbil.
Exactament, exactament. Doncs sí, sí, arriba la Setmana Santa. La setmana vinent parlarem, no?, de la Setmana Santa.
Sí, 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 parlarem de tot plegat una miqueta, ja que s'hi apresta, no?, de tot plegat, de la festa, del costums gastronòmics, de les menges, de tot plegat.
Molt bé,
sí,
molt bé. I avui què ens explicaràs?
Bé, avui parlarem, doncs, continuarem parlant de la tema que vam començar l'altre dia, no?, que era de les ordinacions de Creixell, de Roda i de Barà, una recopilació d'aquestes ordenances que va fer la Roser Nogués Mercet, no?, el boi número 40, l'últim boi que vam editar.
Uh-huh.
I, doncs, com que era força llarg, doncs, per no espaciar massa i per manca de temps, doncs vam decidir fer-ho en dues parts.
Perfecte. Que no vaig fer, doncs avui o potser demà. Doncs explica'ns.
Bé, recordem breument, no?, les ordinacions, no?, que eren el que dèiem una mena d'ordenances municipals que van redactar els jesuïtes del Col·legi de Belem de Barcelona, que eren els senyors, no?, els senyors feudals dels nostres termes, quan diem això, de Creixell, de Roda i de Barà, no?, que pertanyien, sí, a aquest senyoriu. Eren unes normes que ho regulaven absolutament tot, no?
Tot.
Sí, sí, tots els aspectes de la vida dels seus servents, no?, dels habitants d'aquests pobles. Estava dividit en tres capítols. Capítol 1 era el capítol de la senyoria, en què feia tot un repàs de la història del nostre poble, el que se sabia fins aleshores. El capítol 2, que vam parlar dels oficials que té l'ús senyor en dit terme, no? Vam parlar d'aquests càrrecs, del batlle, del nunci, del jurat, de Creixell, el jurat de Roda, sots batlle i el mostassà, no?, que era el que s'encarregava de mesurar.
Mostassa.
El mostassà, no? No és mostassa. No té res a veure. I el capítol 3, el que són les ordenances en si, no?, que estaven, doncs, regulades en cada i una de les activitats, doncs, dels rodencs, dels creixellencs i dels baranencs, no?, dels de Barà. I vam parlar fins al que regulava els pescadors i el peix. Això en vam parlar.
Sí.
I avui continuem, doncs, amb l'ordenança número 9, que parla del taverner i del flaquer.
També.
També.
Estaven regulats.
Tot. Vull dir, estava molt ben organitzat, però ja està gòbia una miqueta. Però, esclar, si pensem que avui un dia també ho estem per tot, això és que els treballadors, els que treballen a l'Ajuntament, no?, per dir el que és el més proper, estan fins als nassos de normes i normatives i de burocràcia també, no?, que cada dia ens hi surten de noves i els hi compliquen la feina.
Sí, sí.
Que déu-n'hi-do, el funcionariat en aquest aspecte, ho tenen també d'orillo, eh? Bé, aquí, doncs, parlaven del taverner i del flaquer. Diu que els forners havien de fer el pas segons les mesures establertes. Clar, les mesures establertes, que sempre dèiem que les mesurava el mostassà, eh? I el preu que venia en el pa també el marcava el mostassà, que era...
No, caram!
Sí, sí, tenia un cert poder aquest senyor, que recordem, n'hi havia un per cada terme.
Clar,
per cada
que
terme.
Molta competència no duria bé, no?, a l'època.
No, a veure, un poble tan petitet, es menjava molt de pa, en aquest cas, que parlem del pa, però dos forners màxim, i molta gent se'l feia a casa seva, també. I el anava a coure, a vegades al molí, o moldre el gra al molí del senyor. En aquest cas encara no estava fet, a Roda no hi existia, encara. Es va fer amb el senyoriu dels Marcs, però el senyor tenia el seu molí, havien d'anar a moldre, havien de coure el pa, etc., a batre a la seva era, i pagaven, doncs, uns impostos, uns delmes, al senyor. En aquest cas, el que dèiem de molí a Roda, per almenys és que no hi ha constància que n'existís, eh? Els molins de la muntanya, aquests no estaven fets, els de la muntanya dels molins. Val, doncs el mostassà, doncs, si detectava alguna anomalia, doncs posava una multa al forner i aquell pa quedava requisat i es repartia entre els pobres.
Ah, bueno.
Bueno, algun bé es feia.
Sí.
Els taverners i hostalers.
A saber, no?, si es repartia.
Se suposa que sí, perquè si tothom castigaven, llavors qui castigava el mostassà, no ho sé. Clar, ves a saber, perquè és el que diem, feta la llei, feta la trampa,
exacte,
i això és més vell que la humanitat i no s'ha acabat ni s'acabarà mai, per desgràcia,
no,
que
no,
prou
no.
Que ho sabem, eh?
Però bé, pensem que ho feien amb bona fe.
Això, quedem-nos en lo positiu.
Sí, 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 sí.
Diu que eren els taverners i hostalers, doncs, s'havia decretat que havien de guanyar 7 diners per barril de vi, més un petit excedent pel vi que es perdia quan el traien de la bota, no? Quan el servien sempre en queia una miqueta. Doncs això també estava regulat. Però almenys no quedaven tan perjudicats. Una altra ordenança del comprar i del vendre. Diu que les persones que comerciaven amb el gra tenien l'obligació de vendre'n al preu marcat segons l'època de l'any. No, és la fluctuació que hi ha a les longes, doncs aquella època també es veu que també fluctuava, i tenien prohibit especular quan hi havia escassetat, és a dir, que no podien fer el viu, no? Ni a poquet, doncs ho venc més car, que és el que passa ara, clar, no? I ho ha passat sempre. Un altre, dels pesos i les mesures. Diu que els pobles del terme tenien els seus pesos i mesures de gra, d'oli i vi, a més de balances, la cana, que era una mesura que equivalia a 8 pans, a 8 pams, i la mitja cana. Tots els estris mesuradors havien d'estar ben afinats, ja que servien per corregir els particulars. Si un en tenia a casa, la base era el que tenia el mostassà, que estava ben afinat, i en base del mostassà s'afinaven els dels particulars.
Ah, mira.
Estava bé.
Manava sí. Ell, si això
manava
estava
ell.
Clar.
No sabem qui manava més, el mostassà o el batlle. Per menys el mostassà és el que feia més la feina bruta, no? La que donava més la cara davant del poble.
Sí, sí.
Un altre, dels camins i les carrerades. Diu que el rector del col·legi de Betlem manava que tots els camins que travessaven el terme, especialment el camí real, no?, la carretera que anava de Tarragona a Barcelona, sí, la 340, i les carrerades que s'utilitzaven per traslladar el bestiar, s'havien de mantenir en molt bon estat, sobretot després de ploure.
Va, això era interessant.
Interessant. Sí. Els que han vist encara els carrers de roda, els carrers de dintre, encara per asfaltar, recordem que quan plovia, si eren barrancs, s'emportava la poca terra i quedaven uns pedregals que déu-n'hi-do. Llavors havien de posar terra al damunt, però clar, al ser una cosa tova, el ploure tornava a marxar. Per tant, sabem d'acabar el tema. Diu que estava prohibit travessar els camps o les vinyes d'altres persones, i encara més fer-ho amb animals, Qui incomplia la norma, doncs una multa, però en temps de barema, que estava establert del 8 de setembre fins al 18 d'octubre, estava permès passar-hi, sempre que es paguessin els danys que poguessin ocasionar els veïns que hi passaven.
Ah, mira.
Després, un altre, que era dels visors i experts. Les persones triades per exercir de visors, és a dir, de vigilants, havien de ser els primers a prendre el jurament, diu, i no es podien moure de la torre on estaven destinats fins que no eren rellevats, no? Hi havia torres de vigilància.
I allí no es podien moure, clar.
No es podien moure, això els que han fet l'Emili ho sabem, que si tocaven les dues hores de guàrdia, allí amarradet. I si no, t'arrestaven i en aquest cas els multaven, clar.
Imagina't.
Era així. De les fites, Les fites, recordem que abans a tots els pobles encara se'n conserva alguna, no? Aquí al Roda dels Quatre Termes, per exemple, un lloc que és molt popular d'anar i fer caminades, no? Aquí a fer senderisme, les fites assenyalaven els límits de les poblacions, dels termes, no? Estava absolutament prohibit moure-les o arrencar-les, ja que marcaven el límit, no? Si la movies...
Home, imagina't.
Clar, beneficiaves un poble o un lloc en perjudici de l'altre.
Més d'un, segur que...
S'ha fet. Sí, jo recordo històries d'aquí al poble, no?, que bralles per una fita de terrenys particulars en èpoques de que jo he conegut de quan era menut, no?
Sí.
Verdaderes batalles campals de veïns perquè havien mogut la fita, denúncies al jutjat, clar, perquè li prenien un tros de terreny.
Sí, clar. Lògic.
I diu, si alguna persona, en aquest cas, no, accidentalment, cavant o llaurant, arrencava una, havia d'avisar immediatament al batlle o podia ser castigat, clar.
Imagina't.
Sí, després un altre, dels arbres i els fruiters. Veiem que ho tocaven absolutament tots. Els arbres fruiters eren una bona font d'ingressos pel terme, no? Era fruita que sempre no cara, però per almenys donava un benefici als seus propietaris. I per això diu que aquests arbres estava prohibit tallar-los, cremar-los o arrencar-los. I tampoc es podien fer tallar les branques, esqueixar-les, fent pèls d'oliveres o garrofers.
Ah, no?
No es podia fer, diu. No sé per què, perquè si es feien pèls era per millorar. En tot cas, estava multat, també.
Estava tot molt controlat.
Molt controlat. No sé. Se suposa que tenia algun... No explica el per què, però alguna finalitat positiva.
Sí, hauria de tenir.
Clar, i si més no, pels senyors, no? Pels jesuïtes. Bé, una altra normativa, una altra ordenança de les vinyes. Durant el temps de la maduració del raïm, fins a la verema, els gossos que acompanyaven l'amo a la finca doncs havien d'estar lligats, també, o sota multa, en cas contrari.
Oh, sí.
Els gossos tampoc es podien acostar a les terres on hi havia plantes en canyes, no? És a dir, mongeteres, tomaqueres... Mm-hmm. Inclús des del 25 de març fins passada la verema, no? A l'octubre, els porcs tampoc es deslliuraven de la prohibició. Es veu que els porcs els devien pasturar també, era costum pasturar-los lliures, com fan a Extremadura, no? Sí, a Extremadura que mengen la gla, no? Aquell pernil tan bo. I tant. Bé, doncs, en tot cas, si els trobaven allí, l'amo doncs havia de pagar la multa, i si era de bous o vaques, que eren animals més grans, doncs l'import de la multa era més elevat.
Ah.
Una altra, de les fruites. Diu que totes les persones més grans de 7 anys havien de pagar una multa de 5 diners per robar raïm en fase de maduració. I si lladres només se'n portava 2 o 3 gotims, la multa era només de 2 diners. també l'amo del bestiar que passés pels oliverars des de Sant Lluc a l'octubre, acabada la verema, fins acabada la collita, no? I els amos, els animals que trobessin sota les alzines, des de Sant Miquel al setembre fins a Nadal, també havien de pagar la corresponent multa. I els forasters pagaven doble, diu.
Ah, sí?
Pagaven doble, eh? Ah, vull dir, no, el turisme no estava...
No estava gaire valorat.
No estava valorat. Quan venia un foraster se'l miraven amb mal ull.
Ui, ui, ui.
També de la llenya i dels formiguers, també qual persona que robés llenya grossa o llenya per encendre el forn o llenya que estés en un tancat o llenya que estava en un formiguer, també pagava multa i els forasters el doble.
Em fa gràcia a mi, això dels forasters.
Dels forasters, sí, sí. Avui en dia jo sortiria a TV3 ja, no?
Oh, i tant.
Reclamant aquí.
I tant. Imagina't.
Bé, de les cabres, també. El rector de Betlem va donar permís als habitants del terme per poder tenir cabres. Es veu que era un animal que no era habitual tenir-les aquí. Pel que sigui, doncs, en un moment que els rodencs, creixellencs, van demanar tenir cabres, el Betlem van dir que sí, però sempre que pasturessin dins els límits establerts, ja que les cabres perjudicaven els arbres. I les cabres ja sabem que s'emparen, morroseguen les branquetes,
sí, sí.
No? Quan floreixen la brosta, no? Són cabres.
Sí, sí.
Per això en diem estàs com una cabra, perquè no tenen llei.
No tenen llei.
Dels pastors, un altre. Els pastors havien de pagar impostos als senyors quan els seus ramats pasturaven en terres que no eren seves. No podien anar a deixar les bens a les muntanyes. No, si la terra no era seva, doncs els pagaven un impost també. Un altre dels cultius. Els camps que estaven senyalitzats per sembrar havien de ser respectats des del setembre fins a la Pasqua florida, sota multa si no es feia. Els propietaris dels animals que entressin en un camp senyalitzat també, evidentment, estava prohibit i havien de pagar multa. Clar, si un camp era propietat, no es podia fer. Dels gorets i les xarmades, no? Els gorets són aquells terrenys que es deixen en descans per sembrar o per plantar, no? Un any es fa en un cantó, l'altre en un altre, que descansin perquè després la següent plantació pugui ser més fructífera, no? El que diuen, deixeu en descans en goret. Estava prohibit també que els animals entressin en aquests terrenys que descansaven de la seva producció des de principi de maig fins al setembre i dels dies que havia plogut, els dies següents. Els animals tampoc podien entrar a les xarmades, això no sé exactament... unes terrasses, eren unes terrasses de pedra seca, no? Les xarmades, les parades de pedra seca que tenim, aquestes fetes als pendents de les muntanyes, que si encara anem a caminar pel terme, no? Doncs ho estem veient consumides pel bosc, quantitat de parades de pedra seca, que encara es veu una miqueta, doncs, això, la pedra, aquests marges de pedra, que sobreviuen o malviuen, no? Ofegats pels pins i per la malesa i per la mata baixa, no? Pensem que abans Roda, qui diu Roda, tots els pobles que ens envolten, estaven absolutament llaurades totes les cultivades sota les muntanyes, no? Per la subsistència dels seus habitants. Una altra, dels sembrats i altres males herbes. Si els animals matien els camps sembrats, l'amo havia de pagar una multa. Que estrany, no?
Sí, no sé. És estrany que els fessin pagar per alguna
cosa. Suposo que devien anar molt tant, perquè la gent ja anava en curs de calés, no?
Clar, jo m'imagino que aquí estaven arruïnats.
Roda no era, suposo, com Roda i Creixell, eren uns pobles de pageria de secà, per tant, no gaire rica, eh? Mm-hmm. A part dels quatre senyors, els quatre rics, no parlem dels senyors feudals, de les quatre cases riques, els altres feia rai, amb rabassa i feia rai per
calar. Clar, doncs imagina't a sobre les multes.
De les multes, per tant, se suposa que devien anar molt i molt al tanto, sempre hi havia qui se n'escapava, però patapam.
Sí, sí, no.
De les garbes, un altre, els animals de llana, o els bens, etc., doncs també estaven prohibit entrar als camps on hi havia les garbes, no?, després de la sega, no?, que feien aquells, allò que ho lligaven, no?, doncs el que són, després
com?
De...
Sí.
Sí, després de segar, que quedaven els brots secs, i les garbes és quan es lligaven i quedaven aquí dretes, doncs estava prohibit que hi entressin perquè no me'l matessin, doncs això, les garbes. De les eres i els pallers... Doncs un altre, tampoc no podien entrar ni els garrins, no? A dintre de les eres, per no poguem malmetre doncs, el que estaven batent, no? Dels carros, també, els carros. El rector del Col·legi de Balem manava que des de Sant Joan fins a Tots Sants, del juny al novembre, els carros que passessin sense càrrega per terra, sense camins, només havien de pagar els danys que ocasionessin. És a dir, que si passaven i feien algun dany, havien de reparar-ho. Mm-hmm. I si ho feien de Tots Sants fins a Sant Joan, la resta de l'any, havien de pagar dos diners per a cada viatge que feien a l'amo de la terra. Per tant, allí, tant si malmetien com si no, havien de pagar dos
sí
diners
sí.
Sí, a l'amo de la terra, per permís de poder, per poder passar. També dels marges, que parlàvem ara, no? Els marges de pedra seca, també hi havia la normativa. Doncs el senyor del terme manava o animava els pagesos a fer marges, en especial al voltant de les oliveres, per preservar-les dels danys que hi poguessin fer els garrins, no? Jo recordo que l'Octavi Miró, que sempre que quan anàvem a caminar, en aquest cas no amb les oliveres, amb les garrofers, sempre ens deia que feia, quan veiem aquests marges rodons, quan l'envoltaven, que en deien troneres, no? Mm-hmm. Doncs aquestes troneres també animaven els de Belém, els jesuïtes, que ho fessin a les oliveres per preservar-les dels danys que poguessin fer els bacons, no?, els garrins. De la boleteria, dels animals de caça que volen, bueno, o gallines, etc. No? Si qualsevol espècie de viram era trobada dintre de les eres, dels sembrats, de les garbes, o llocs en gra que estava emmagatzemat...
Multa.
Multa. L'amo de la finca, en aquest cas, una miqueta més bèstia. L'amo de la finca, és a dir, si casa mentre una gallina doncs, del veí del costat,
sí.
Doncs jo la podria, o en aquest cas, la podia matar a pedrades o bastonades.
Què
això,
em dius ara?
Això és un aquest animal, ja, pobra bestiola.
Home.
Perquè les bestioles no tenen seny.
No, clar.
I digue-li una gallina, nena, no et moguis.
No, clar, és clar.
No li pots dir, vull dir, elles fan el que volen, com tots els animals.
Sí, espero que la gent fos comprensiva, no fessin aquestes coses.
Doncs com que hi havia gana, pots comptar que si només esperaven que entés la gallina del veí o l'ànec, o el conill...
També tens raó.
És això, la necessitat, i que la gent que era molt animal.
Sí,
era,
sí.
És
sí,
molt
sí,
animal,
sí, sí.
Perquè veus cada situació amb els pobres animalons, ahir que ho veien amb gossos
calla.
A TV3, que fa... això sí que és per multar-los, però de ben veritat, eh? I tant.
Sí, és horrorós.
Horrorós, sí. Mm. Doncs bé, doncs el que dèiem, l'amo de la finca la podia matar a pedrades o bastonades sense haver de pagar cap multa, eh? Per tant, com que m'has entrat a casa, jo et mato i t'aguantes. I se la podia menjar, clar, se la podia quedar...
Clar, no l'havia de tornar, no?
No, se la podia menjar.
Vaja.
Però si la matava fora de la seva finca, l'havia de tornar al seu amo, morta, i a més l'havia de gratificar, havia de pagar una multa a l'amo. En aquest cas, no al senyor ni a l'Ajuntament. I si no es volia matar l'animal, era l'amo de l'au qui havia de pagar 4 diners per l'animal a l'amo de la finca afectada. Tot un com una miqueta d'embolic.
Sí, no? No sé.
Un altre, dels horts, hortalisses i llegums. Els que eren atrapats robant qualsevol mena d'hortalissa o llegum, evidentment, multa. I si l'hort estava tancat en parets, la multa era més alta perquè havien de saltar, d'invadir, doncs, una finca amb tanca, ja.
I si algú era insolvent?
Doncs pots comptar que potser li posaven el grillet. Clar, aquí no ho diu. Aquí
que...
en cap moment anomena qui era insolvent, que m'ho feien, perquè avui en dia ho veiem tots, no? Qualsevol delinqüent li posa una multa doncs, de 300.000 euros. Un que saps que no té un duro, com la paga? Dius, fas un fart de riure quan tens qualsevol animalada de la justícia. Dius, sí. Bueno, què? Que m'ho fa aquest desgraciat per pagar si procé a delinquit perquè no té diners, no? És a dir, incongruències, no?
Sí.
Suposo que d'alguna manera s'ho manegaven, si no pagaven en diners, ho pagaven en espècies, segurament. Bé, i llavors al final, doncs, de l'observança de les dites ordenacions, que comentàvem un altre dia, no?, que aquestes ordenacions es van escriure entre un any i l'altre, però durant forces anys més se n'hi van anar afegint a mesura, doncs, que les necessitats o els problemes que sorgien de nou, doncs, ho requerien. Per exemple, he fet un petit recull de 3 o 4, no?, perquè és bastant llarg. Per exemple, el 1690, una ordenança que pujava l'import de les multes, no? És el que dèiem, com aquí, que ens apugen l'IVA, ens apugen qualsevol cosa, perquè esperem-se quan acabi la pandèmia, que ens faran pagar per respirar segons el número de pulsacions que tinguem, no? Esperem-se, perquè hem de mantenir molt d'inútil i s'ha de pagar tot això, clar.
Sí, 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 evidentment.
És veritat, vull dir, hi ha molta gent valuosa i molta gent que això s'ha de dir. Vull dir, a mi se m'escapa, però és el que pensem tots. Ja està, eh?
Sí.
No, no hi entra tothom al mateix sac, però hi ha gent que només viu de la sopa boba, ja està.
Sí, sí.
El 1698 diu que van augmentar el número de consellers, és a dir, de les representants de cada lloc, no? Creixell va passar a 21 i Roda 18. Aquí la diferència ja no és tanta, eh?
No, ja no.
Al segle XVII ja Creixell era més que Roda, era més important, però Roda ja li anava ja al darrere, eh? No com anys enrere, que Roda era amb quatre desperdigats, amb masies i casotes, eh? Creixell ja era un senyor poble i aquí érem quatre abandonats. Aquest any, el 1698, Roda ja ens espavilàvem, eh? O els nostres abans passats. Diu que aquest any es va manar, doncs, que es convoqués el Consell Local, es convocava el Consell Local a toc de campanes, eh? I quan el Consell Local, és a dir, el Consell de cada lloc, no?, de Barà, de Roda o de Creixell, quan cada un dels tres llocs convocava el seu Consell, ho feia a toc de campanes. Quan es feia el Consell General, és a dir, es convocaven els consellers de tots tres pobles,
sí,
aquest toc de campanes anava seguit de 6 batallades. D'aquesta manera s'evitava, doncs, avisar casa per casa els consellers, doncs, que tal dia o tal hora, doncs, hi hauria, doncs, a reunió del Consell. Se suposa que amb aquest toc, doncs, ja sabien que després del toc era l'endemà tal hora, i això ja devia estar acordat, eh? Tampoc ho especifica. I també se suposa que, si era el Consell General, devia ser cada lloc que tocava les campanes a una hora establerta, perquè, clar, jo quan toquen campanes a Creixell jo no ho sento.
Uh-huh.
I suposo que a Creixell no senten les de Roda quan toquen, no? No ho sé quan venten, eh? Però devia ser tal hora, toquem els tres campanars i llavors la gent sabien que a partir, doncs, d'aquests temps establert hi havia aquesta reunió.
Uh-huh.
El 1772, doncs, diu que els jesuïtes van manar que la corporació, de cada lloc, és a dir, el batlle, el sotsbatlle, el nunci, etc., portessin les seves insígnies, que els identificaven del seu càrrec, no?, alguna banda, algun, no ho sé, algun medalló, el que fos, quan anessin, doncs, a la missa major, no?, els diumenges. També tenien el seu lloc establert per seure, als bancs de les autoritats. I els càrrecs menors seien, doncs, en un altre banc. Hi havia el de la primera línia, el de segona línia. Els regidors que hi faltessin havien de pagar, doncs, una multa. Que estrany.
Sí.
Però en aquest cas...
Com però que... això no ho trobo malament.
No, tens raó. No? Sí, sí, sí. Perquè jo ara... Sortint del tema, eh? Tornem a criticar polítics, que m'encanta. Aquí, quan veiem ara les... no?
El Congrés dels Diputats,
el sí. Parlament Espanyol, el Parlament Català, que veus quatre gats i una rata asseguts allí,
clar.
I els altres...
I la resta, on està?
Perquè està pel Covid, pobrets, i la resta, on són? Però cobren. Han cobrat dietes durant els mesos de confinament dur. Han cobrat dietes. Això s'entén. Quan hi ha gent que però ha hagut de tancar negocis i passa misèria, i aquesta gent dietes per no fer res, és incomprensible. I això s'aguanta, i això es comporta.
Sí, 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 evidentment.
Això es comporta, vull dir, perquè són ells que han de canviar les normes i no les canviaran. És, no diguin injustícia, és la gran injustícia la que estem vivint i el que estem aguantant. És el que dèiem, per mantenir vagos.
Sí,
eh?
Sí, sí, està clar.
Sempre serà igual, no canvia, per molta democràcia que ens vulguin vendre, i punt. Uh-huh. És així mateix. Aquest cas, no?, havien de pagar una multa, sí, no, si faltaven a l'ofici religiós, però en aquest cas també és curiós perquè era una lliura de cera. És a dir, un ciri, una lliura, són 400 grams, eh? Això encara ho recordo jo de fa molts i molts anys, quan era menut.
Uh-huh.
Un ciri de 400 grams. Si els càrrecs eren menors, que fallaven, doncs era, doncs, de mitja lliura, doncs 200 grams. Bé, i després, l'última que, ja, que comento, doncs per, diem, per evitar aldarulls al poble, no? Sobretot que es produïen al vespre, a les tavernes o als hostals, que es reunien doncs, els homes, perquè les dones en aquella època eren impensables, i segurament que es bevia una miqueta massa de vi i s'alegraven una miqueta, hi havia aldarulls i baralles, doncs van haver de regular i van haver de posar multes, i en aquest cas, per evitar-ho, van posar també un toc d'oració, és a dir, que a partir de l'últim toc d'oració del dia, doncs ja no podia sortir ningú de casa, no podia acudir a les tavernes, no podia consumir, per tant s'evitaven aquestes baralles. En sona això, no? El toc d'oració, el toc de queda, vull dir, per un motiu molt diferent, en aquest cas potser també un i l'altre encertats, no? Perquè no era gaire agradable ni les baralles pel carrer, ni ara, doncs, pel tema tan greu que estem passant, donem-ho com a bo les mesures que prenen. Bé, en aquest cas no les vull pas criticar, ni molt menys. Uh-huh. I fins aquí, doncs, el comentari d'aquest article tan interessant. Vull dir, tant, recomano rellegir-lo, no? Qui tingui
sí,
el boi.
Sí. I si no m'ho llegiu, us posarem una multa.
Ara, això. Qui no compri el boi serà multat.
Vinga, ho establim a partir d'ara.
Ara. Molt bé.
Ernest, fins dijous, que vagi bé.
Això, fins dijous, molt bé. Adéu a tothom.
Adéu.
És la força que em fa gran, no vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que ens ara és un, no repetiràs.